Susana Pellicer i Alicia Bragolat, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un any més, el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista, una altra vegada l'Ajuntament es torna a bolcar amb aquest dia, Susana.
Sí, jo crec que és un dia que ens serveix com a excusa per centrar els temes. Des de l'Ajuntament ens agrada fer èmfasi tant en aquest dia com el dia 8 de març, però també s'ha d'agrair la col·laboració de moltes entitats que, especialment durant aquest dia, però també durant tot l'any, doncs, treballen per la igualtat i en contra de la violència. No?
De fet, durant tot el mes hi ha activitats, va començar tot plegat el 9 de novembre i s'allarga fins al dissabte 1 de desembre, suposo que amb la col·laboració de moltíssimes entitats que també volen participar en això.
Sí, la veritat és que en el programa es veu que hi ha molta varietat, hi ha moltes coses per dones, hi ha coses per dones, hi ha coses per nens, en els tallers que fem a les escoles, hi ha gincames, hi ha coses d'esports, hi ha coses més serioses com col·loquis, coses menys serioses com teatre, o jo crec que hi ha diversitat precisament perquè volem arribar a tothom. Avui explicaven que el problema de la violència no és només de les dones que ho pateixen, és un problema de tots i de totes, i per tant, doncs, contra més gent col·labori, contra més gent participi, doncs farem una ciutat, doncs, més igualitària, no? I amb aquest repte que tenim de violència zero.
Hem conegut també precisament les dades fins al setembre sobre la violència masclista a la ciutat. L'Alicia Bragolat ha estat qui les ha presentat. Una de les xifres que ens han cridat l'atenció és aquesta, que hi ha hagut més atencions al Servei Dona Informació que altres anys, que és un increment, vosaltres mateixos li anomeneu, increment important. De fet, hi ha hagut més casos fins al setembre que en l'any passat. Què ho atribuïu, això?
Bé, sí, s'han detectat 52 casos de dones en situació de violència masclista en aquest període, i la veritat és que, clar, comparat amb el total de l'any 2017, ja hi ha més casos, no?, que en el total de l'any 2017. I, de fet, us puc dir com a tècnica que des del setembre hem continuat detectant casos. Nosaltres ho atribuïm segurament en que la violència cada cop és més rebutjada, més visibilitzada, no? I d'aquesta manera potser a les dones els hi és més fàcil detectar-ho i, per tant, demanar ajuda.
El síndic de Greuges ens deia fa uns dies que ell esperava que l'any que ve hi haguessin més denúncies o més casos tractats pel síndic, no perquè hi passin més coses, sinó al contrari, perquè la gent conegui millor el servei i també pugui fer-ne ús. Creieu que potser és una mica aquest cas, Susana?
Nosaltres creiem que sí, que el fet de posar-hi el servei, de donar-lo a conèixer, no, també fa, doncs, que la gent sigui més sensible, i potser un maltractament que fins ara no hi havies pensat, doncs ho vas a consultar perquè realment ho és, no? I per tant pot ser que com més visibilitzem, la gent està com més... O sigui, segueixen havent molts casos, però també la gent està sensibilitzada pel que li passa amb ella i pel que li passa a les seves amigues, a la seva mare, a les seves àvies, a qui sigui. I per tant considerem que pot ser d'això. El que hem de fer és incrementar també els recursos perquè la gent sigui atesa, no? I per tant aquest seguiment, doncs, amb el grup de teràpia de dones, aquest grup que tenim, el far de colors per les criatures, doncs, que també, no, més de la meitat tenen criatures, per tant aquests nens són també víctimes d'aquesta violència, a vegades invisibles, jo crec que no són invisibles, però bueno, això ho diuen, i per tant el que hem de fer és, davant d'aquest increment, doncs, anar incrementant els recursos.
De fet, es diu cada any, el perfil de la dona en aquests 52 casos, quin és el perfil, però és important recordar-lo. Alicia, com són aquestes dones que venen al servei?
Bé, la veritat és que hi ha molta variabilitat de perfils, perquè és important saber que qualsevol dona pot patir una situació de violència al llarg de la vida, sigui com sigui. Però sí que és veritat que a nosaltres ens arriba un perfil majoritari, que seria el d'una dona de mitjana edat, d'uns 42 anys, de nacionalitat espanyola, amb un treball remunerat, amb estudis superiors, universitaris, amb fills o filles, i també dic que aquestes dones moltes vegades no només estan en una situació de violència, sinó que a més afecta a tot el que els hi envolta, no? Com serien els seus fills i filles que també rebran aquesta violència i que per tant també són víctimes.
Una de les coses que m'ha cridat l'atenció d'aquesta presentació, bé, d'aquesta reunió de la comissió, és que una intervenció final que ha comentat que el perfil de les dones, des de fa, no sé si eren 16 anys o 15 anys, el perfil de les dones ateses és el mateix. O sigui que les persones que s'atenen ara eren nens o eren nenes o eren joves quan van començar aquests serveis. Per què creieu que tot això es manté? Què es pot fer per intentar? S'ha de treballar molt l'educació entre els més joves?
És fonamental treballar l'educació perquè seran les noves generacions i han d'aprendre doncs, els valors de la igualtat, el respecte i sobretot ja els adolescents, abans de construir les primeres relacions de parella, poder fer-ho de manera sana i respectuosa.
I aquest any estan previstos, si no m'equivoco, tallers a les escoles i als instituts per conscienciar precisament aquestes generacions que fan les seves primeres, que estableixen les seves primeres relacions. Suposo que és clau això pel futur d'aquesta millora de la igualtat.
Els experts així ho diuen, el tema de, com dèiem, de la formació dels nens i nens i nenes, i per tant doncs, aquest curs fem un total de 33 sessions, tant al cicle inicial, que es tracten els temes de relacions igualitàries i investigant, no?, cadascú com és i les relacions que té, el tema del cicle mitjà, el tema és quin ofici i què puc fer jo, també en relació amb les feines i com un es veu les feines, també podem arribar a evitar doncs, situacions de violència i també com es suposa que ha de ser en el cicle superior, doncs, també amb una reflexió de, perquè al final doncs, les noies i els nois també es valorin com a persones i no tant el que diguin els altres, sinó posar en valor el que ell i ella són, no? Per no ser possibles maltractadors ni possibles víctimes.
I quins serveis, perquè aquest informe recull diverses vies per les quals les dones que pateixen violència masclista intenten contactar amb l'administració, amb els serveis que se'ls poden oferir, quines són aquestes vies que fan servir les dones per denunciar literalment el verb, sinó per avisar o per intentar posar-se en contacte amb l'administració?
Bé, des de l'Ajuntament tenim el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, que es dona informació, atenció psicològica i també tot el que seria assessorament jurídic. També tenim el Servei per Infants i Adolescents Far de Colors, que també fan una feina molt important, el Servei d'Atenció Grupal d'aquestes dones víctimes i després també la resta de la xarxa de la comissió també són professionals que poden detectar i poden assessorar a la dona i derivar-la als serveis necessaris.
I en aquest cas, també avui hi havia també policia local, hi havia també Mossos d'Esquadra. Quin és el paper d'aquests cossos en la lluita contra la violència masclista? És perquè sovint el que es deia és que també en aquesta presentació és que s'ha d'intentar que la denúncia sigui un pas final després d'un assessorament.
Bé, la veritat és que quan parlem de xarxa i parlem d'aquesta comissió de violència, intentem que sigui el més àmplia possible. Per tant, com molt bé deies, doncs hi ha des del servei social, del servei d'atenció a la dona, que potser venen més directament, hi ha l'assistència mèdica, no? Perquè a vegades van doncs, ens ho explicaven, doncs, amb danys físics, però també morals i no, d'autoestima. També hi ha l'assessoria jurídica i, per tant, tots els àmbits en què la dona es pot desenvolupar, doncs hem d'ajudar. També parlen els experts no, de no victimitzar-lo moltes vegades. Si arriba a donar informació, nosaltres no tinguéssim aquesta comissió, i li diguéssim, no, nosaltres l'ajudem, però vostè vagi al seu doctor de capçalera. El doctor de capçalera diu, vostè està malament, però ara l'envio al psiquiatre. El psiquiatre li diu, està malament, li dono la medicació, però ara vagi als Mossos i denunciï. al final és la revictimització, perquè aquesta dona ha d'explicar la seva situació, com es troba, com està, moltes vegades. Llavors, per tant, quan diem de treballar en xarxa amb aquesta comissió, amb aquest protocol que hem presentat avui, és minimitzar, no, tot això, no falta explicar-ho moltes vegades, sinó que hi hagi una coordinació interna dins de que cada, no, cada administració, el CatSalut, nosaltres, cadascú té els seus protocols, però sí que fer una actuació, doncs, al màxim, vetllant per la integritat de la persona i perquè no ho hagi d'anar explicant a tot arreu. Per tant, crec que tant la policia com els Mossos d'Esquadra estan en aquesta comissió i el que hem de fer és això, no? Treballar conjuntament per ajudar a la dona a tirar endavant, més que repetir-ho.
En aquesta comissió hi ha hagut dos conceptes o dues idees també que s'han traslladat, que s'han traslladat moltes vegades també, però que potser és bo que la gent les conegui, que són l'iceberg aquest que hem vist, en el qual es veuen la part visible, es veuen les agressions físiques i al final de tots els assassinats, i a la part de baix hi ha tot el que hi ha sota, que al final és el que condueix el que veiem, i l'altre és aquest cercle de la violència, en la qual primer hi ha quatre etapes. No sé si els nostres oients els podeu explicar una mica quins són aquests dos conceptes.
Bé, el cicle de violència és important conèixer-lo per tal de no jutjar a la dona, no? Perquè moltes vegades diem, i com és que aquesta dona no ha demanat ajuda abans, o per què aquesta dona li costa tant denunciar? Doncs perquè està immersa en aquest cicle de violència, que començaria amb una etapa d'acumulació de l'atenció, no? Potser una broma de mal gust, un insult lleu, no? I es aniria complicant fins que podria haver la situació de violència en si, no? Que pot ser de molts tipus. I després hi hauria la fase de lluna de mel o de reconciliació, que és quan l'agressor demana a la víctima, es disculpa, li demana perdó, li diu que és la dona de la seva vida i que l'estima molt. Llavors què passa? Que la dona queda enganxada, no?, en aquest pas, i torna a començar el cicle. I també comentar el que diem de la teoria de l'iceberg és perquè, clar, de tota la violència que existeix, no?, una part molt mínima és la que es visualitza, però hi ha una bona part, no?, que cal visualitzar-la i que cal atendre, doncs, a aquestes dones que estan en aquestes situacions.
I l'últim tema que volíem tractar és aquest protocol, a veure si el dic bé, d'abordatge integral de la violència masclista a l'àmbit de la parella. És un protocol que encara no acaba d'estar a punt de posar-se en marxa, d'enllestir-se. Quin és l'objectiu d'aquest protocol?
El volíem presentar avui i realment falten dues coses molt, molt concretes, però jo crec que el podeu tenir aviat. És una cosa, més que l'interès tècnic de coordinació, jo crec que hi ha hagut una feina darrere de com dèiem abans, tots els serveis que poden atendre una dona a treballar, no?, amb el mateix objectiu. I el que hem fet és, aquest protocol fa anys que el teníem i l'hem anat actualitzant, l'hem hagut d'actualitzar, doncs, perquè hi ha canvis de lleis, hi ha canvis de normatives, de protecció de dades, de protecció de dona, etc. I el que hem fet és actualitzar-lo amb l'aportació, no?, de persones que en saben i també amb les mateixes aportacions de tota de les persones que formen part d'aquest grup, no?, per millorar-ho i per fer-lo més efectiu. Al final ens hem d'anar adaptant als nous temps i els protocols que fa uns anys que funcionaven, doncs els hem d'actualitzar, doncs perquè han canviat des de les xarxes socials, que abans no existia, no?, quin tipus de protecció podem demanar en les xarxes socials o quin tipus de violència, fins a canvis legislatius o coses que passen a la ciutat. Per tant, estem contents de poder presentar aquest protocol i amb la intenció és treballar al màxim coordinadament amb tots els agents, doncs, per protegir les dones.
I una última pregunta com a conclusió, us ho pregunto a les dues, que podeu respondre per torns, si voleu, però avui s'ha parlat, en aquesta comissió s'ha parlat de molt d'aquesta evolució en els últims anys, que potser no acabem d'anar prou ràpid com hauria d'anar, però noteu en el vostre dia a dia, en la vostra feina diària, alguns signes de millora que ens puguin fer ser mínimament optimistes en aquests últims 4-5 anys?
Jo en aquest sentit crec que el fet de que atenguem a més persones A nosaltres ens agradaria, com sempre diem, tancar el servei, perquè volia dir que ningú necessita. Però el fet de que atenguem a més persones, nosaltres volem pensar, i creiem que és així, que és que la gent té més consciència. A lo millor abans un acudit sexista, un piropo mal fet en un lloc determinat, una violència mínima, els micromasclismes aquests que passaven com desapercebuts, passaven desapercebuts i amb el temps es convertien en violència, segurament, no? Per tant, el fet d'ara detectar-los, doncs, per mi és una bona notícia, o sigui, és que la gent es va fent aquesta conscienciació que dèiem a escoles i a tot arreu, la gent té la informació. El que hem d'evitar és que l'altra part, no? Que a part de tenir informació, doncs, que en facin un bon ús, però això ja ens passa que la societat corre més ràpid que no? Els recursos i protocols que puguem posar nosaltres. Jo crec que hem d'estar molt, molt atents.
Alicia?
Jo, primer de tot, dic que crec que la xarxa contra el maltractament i la violència masclista, aquesta comissió, té molt compromís per tirar endavant, per a poc anar evolucionant, i jo penso que això és l'important. I també, com he dit abans, penso que, tot i que hi ha risc en aquests casos, tot i que hi ha molt patiment per part de les dones, elles també tenen molta força per tirar endavant, per recuperar-se i per sortir del cicle de violència.
Doncs amb aquesta reflexió ens quedem, Susana Pellicer i Alicia Pérez. Després ho tallaré, però no me recordo el cognom.
Bragolat.
És que és molt difícil. Susana Pellicer i Alicia Bragolat, moltes gràcies per atendre'ns avui i continuar endavant amb aquesta feina.
Bé, gràcies a vosaltres per fer difusió.
Moltíssimes gràcies.